Ràdio Estel. Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Per la vesprada del dissabte, el millor del millor del millor de la setmana de Camins. El millor.
Camins.
Venim de la litúrgia i continua la tarda molt ben lligada amb el magazín social religiós de la casa. Els de Camins us preparem sempre com a teloneros del Marçà una estona de ràdio amb el millor de la setmana pels dissabtes a la tarda. Podríeu canviar d'emissora, però seria un error. Bona vesprada, bona vesprada d'aquest dissabte 9 de juliol del 2022.
Avui, per començar els camins,
recuperarem la visita de Diego Sola, historiador i autor del llibre Història dels Papes, de Fragmenta Editorial, que és d'aquestes entrevistes que impacten pel tema, molt interessant, per la passió del convidat, molta força, i per la seva manera de comunicar. De veritat, gran visita la del Diego amb el seu llibre Història dels Papes. L'escoltem de seguida.
I arribarem a les 9 de la mata.
Carla Buigas, que dilluns es va portar la secció Quincenal Filamprim, ens va parlar de curiositats i de la història de la selecció femenina de futbol, ara que comença l'Eurocopa de Nacions, i també varem parlar de Trincao, el jugador del Barça, de taurons a la Barceloneta i d'altres històries, tot molt normal.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Això és Camins, amics, la Macedònia de la Ràdio, edició cap de setmana, llaunada i fresca, que no és contradictori. Que comiencen los juegos.
Amb Rafa Sanahuja, Camins, Camins. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. So, back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's no one's business but the Turks.
Diego Sola, buena vesprada. Espera, que t'obrirem el micro i així podrem repetir la pregunta. Diego Sola, bona vesprada.
Molt bon vespre, Rafa.
La primera pregunta que el vull fer-te, Diego. El papa és infal·lible?
Segons la doctrina de l'Església Catòlica, ho és quan parla ex càtedra, que això és en molt poques ocasions.
Tothom
es pensa que els papes, tot el que diuen, tot el que verbalitzen, doncs senta càtedra i no és el cas. És a dir, quan el papa Francesc fa els seus viatges apostòlics i va en avió i es troba amb la premsa en aquell avió,
sí,
no és infal·lible. De fet, el principi de la infal·libilitat papal només s'ha utilitzat una vegada, des que es va aprovar per Pius IX en el Concili Vaticà I, que va ser la proclamació del el dogma de l'Assumpció de Maria per Pius XII. O sigui que només una vegada s'ha aprovat un element infal·lible des de que pròpiament els papes, en teoria, són infal·libles.
O sigui, tenim aquest dogma, aquesta doctrina de que la infal·libilitat del papa, que només s'ha fet servir una vegada.
Una vegada, exacte.
O sigui, una mica desaprofitat, no? Perquè si jo tingués aquest do, igual l'aprofitaria una mica més. Bueno.
Això està bé, també, perquè significa que, al final, doncs, la infal·libilitat és un element que l'Església doncs, l'utilitza per elements de doctrina que poden tenir un cert consens a dins del magisteri eclesial, i, per tant, qüestions més menors doncs, no entrarien dins d'aquesta categoria.
Però si el papa, per exemple, diu avui el Barça pedrà i guanya, el Barça pot pedre i s'equivoca i no passa res.
Exacte.
Escolta, quina entrada al programa, Diego. M'ha encantat. Diego Sola és doctor en Història Moderna amb Premi Extraordinari per la Universitat de Barcelona, on actualment és professor lector i director del màster en Història i Identitats a la Mediterrània Occidental. Déu-n'hi-do. Els seus interessos principals són l'estudi de l'espiritualitat i la cultura religiosa en època moderna, les mediacions també, i culturals a la monarquia hispànica i a la història dels missioners ibèrics a Àsia. Aquest darrere és un interès molt, molt puntual.
Molt concret.
Molt concret. Ha fet diferents incursions en el camp de la divulgació de la història de les religions i ara ha publicat amb l'editorial Fragmenta un llibre que es diu Històries dels Papes. Així li he donat un efecte musical molt festiu perquè val la pena, eh? Avui ens el presentarà una mica aquest llibre Història dels Papes. Ara de seguida entrem en matèria, Diego, amb aquest nou llibre, però resulta que el 2017 vas publicar Europa és de Sagna, és de Sagna, i m'ha cridat molt el subtítol del llibre Les guerres de la religió.
Sí.
Com és possible, Diego, que la religió, que en principi ha de contenir una sèrie de continguts morals molt clars i molt lluminosos, allí comportar tantes guerres i vessant tanta sang.
Clar. La politització de la religió és el que acaba portant aquests enfrontaments. De fet, les guerres de religió són un fenomen històric del segle XVI i XVII. És a dir, a part de que és veritat que a l'edat mitjana tenim les croades, que són guerres religioses en si mateixes, les guerres de religió a Europa és aquell enfrontament entre cristians contra cristians, catòlics contra protestants, protestants contra catòlics, i bàsicament per una decisió dels prínceps de l'època, els reis. Un és catòlic, l'altre és protestant, vol imposar la seva confessió a tots els seus súbdits, i això trenca completament Europa a partir del segle XVI. I de sagna, pròpiament, al continent.
La politització de la religió.
Exacte.
Eh? Estem en contra d'això i de la politització de l'esport, també, no, Ferran? O estem a favor? No, d'això estem a favor. Vale, vale. Història dels papes, en aquell llibre, pretens explicar, i ho aconsegueixes, segur, les fases històriques de que una mica, juntament amb la casa... del que és, per cert, juntament amb la Casa Imperial Japonesa, que m'ha cridat molt l'atenció, la institució vigent més antiga del món. Aleshores, em sorgeix una nova pregunta, tinc moltes. Una institució, l'Església, tan fràgil, tan perduda per moments, amb tantes debilitats, com s'explica que hagi sobreviscut durant dos mil·lennis, això?
Bé, això té múltiples respostes, com pots també intuir, Rafa, perquè pels creients, doncs, evidentment, doncs, molts dirien, bé, la mà de Déu, però des d'un punt de vista històric, evidentment, hem d'anar als elements tangibles de la història, i crec que un element fonamental és la capacitat d'adaptació del papat i de la pròpia Església, en aquest cas romana, a les diverses èpoques i les circumstàncies i les moltes crisis a les quals s'ha hagut d'enfrontar.
Fantàstic. Per documentar-te, vas visitar diverses vegades l'arxiu apostòlic del Vaticà. I això em sona molt a mi el Código da Vinci. Ahir a Langdon, per allà investigant i tal. Com et vas plantejar? O sea, és molt impressionant. Com va ser aquesta experiència?
Sí, és veritat que l'arxiu apostòlic Vaticà, que fins l'any 2019 era conegut com l'arxiu secret Vaticà, el nom connota, doncs, no, aquest hermetisme, és un lloc molt més accessible del que sembla. Bàsicament, doncs, si tu ets un historiador, un investigador, que ha d'anar a fer recerca allà, envia una carta, envia una sol·licitud, diu que és el que vol investigar, i al cap d'un temps et responen, i has d'anar en dies molt concrets, perquè està molt, molt demandat. Jo vaig anar-hi sobretot a buscar informació sobre els missioners que jo per una altra línia de recerca treballo, que el papa els hi donava diners, com es relacionava el papa amb el poder polític de la monarquia hispànica al segle XVI i XVII, i la veritat és que és un lloc que formidable per treballar. Tan formidable que quan estàs tan a dins dels murs vaticans, de cop i volta desapareix la cobertura del mòbil, i és formidable perquè així és la manera que no tinguis interferències i podem dedicar-nos amb tranquil·litat
a la feina. I també ens dona una idea del nivell una mica d'hermetisme, no?, del lloc, podria ser, tal vegada.
Sí.
Perquè tu, per entrar, no t'escanejaven la retina, no? Això no,
no, de moment no ho fan.
Vaja, aquí això és un punt feble que hem de millorar. Divideixes el llibre, recordem, Història dels Papes, d'Editorial Fragmenta, en tres grans blocs. En primer lloc, expliques la creació d'aquesta figura, no?, el papa, i el seu desenvolupament inicial fins a l'edat mitjana. Com va ser més o menys l'assumpte? Perquè, clar, tot tenim una mica al cap el moment en què Jesucrist doncs, senyala a Pere i li diu tu ets la pedra sobre la que edificaré la meva església. Però jo imagino que el propi Pere va dir bueno, i bueno, però exactament, no? O sea, què va passar a partir d'aquest moment?
Això és molt interessant, perquè nosaltres veiem el papat com una institució que tanca la piràmide de l'Església Catòlica per dalt, és la màxima autoritat de l'Església Romana, però això és una primacia, la primacia del bisbe de Roma sobre la resta de bisbes cristians catòlics del món, que és molt lenta en la construcció, és a dir...
L'Església és lenta?
L'Església és lenta en la seva construcció. Un dels successors de Pere, que primer té pretensions de tenir influència sobre altres esglésies, és Climent I, no?, per exemple. Però en aquells anys no es parla de papa, no és pròpiament fins al segle V, no?, que se'n parla.
I d'on ve el modus de papa?
Això és a partir, sobretot, de Lleó el Gran, que ell signa pròpiament amb aquesta paraula en llatí, perquè és un moment en el qual l'autoritat de l'imperi romà s'ha enfonsat, pràcticament. Encara no ha acabat l'imperi, però els emperadors ja no manen, i qui té el poder a la ciutat de Roma és el bisbe de Roma. I aquesta primacia ve per la capitalitat de l'imperi, és a dir, és veritat que Pere, segons la tradició, va morir a Roma, però Roma era la capital de l'imperi. I l'Església i el papat va solapar, diguem, la seva estructura amb l'estructura de l'imperi romà. I això li dona aquesta primacia sobre el conjunt del món mediterrani. Una primacia, s'ha de dir, no sempre acceptada per moltes altres esglésies. L'enfrontament habitual amb Constantinople, en alguns moments fins i tot amb Antioquia, grans patriarcats que tenia l'Església cristiana al Mediterrani, com altres papes, podríem dir.
Ja, sí, sí, ara, perquè ara veiem, tenim una visió com molt nítida, no? Mm-hmm. Però hi ha hagut molts moments de confusió, podríem Exacte. Dir, entre la pròpia Església i les seves vessants. En un segon capítol, Diego, presentes la crisi del model anterior de la institució, mm-hmm. des del Renaixement fins a la Il·lustració. Anys complicats per a l'Església, també per als papes. Podem intuir per què? Imagina per aquesta tendència a deixar enrere el teocentrisme, no? Mm-hmm. L'Església, Exacte. Durant molts anys, era... Roma locuta, causa finita,
Exacte.
I a partir d'aquí no, ja es qüestiona tot i és l'home el que es posa al centre de tot. És així. Mm-hmm.
És així, efectivament. O sigui, és fascinant, jo crec, el que anomenem els historiadors l'època moderna, l'acabar del segle XV al XVIII aproximadament,
sí.
perquè són els segles en els que es construeix en bona part i es defineix la imatge que nosaltres tenim del papat.
Sí.
El papat ha canviat molt en els últims 150 anys, sobretot després de Pius IX, però en aquell moment, per la crisi de la reforma protestant, els papes, sobretot després del Concili de Trento, prenen una decisió que és centralitzar el poder. És el que s'anomena l'absolutisme confessional. Una mica té a veure, Rafa, amb el que comentaves al principi, la infal·libilitat. És veritat que la infal·libilitat no és real, diguem...
Està desaprofitadíssima. Desaprofitadíssima.
Molt desaprofitada, però aquesta idea de que Roma és qui marca el rumb teològic, Roma és qui sí. mana, Roma és el centre de, diguem, de la cristianitat catòlica, són en aquests segles d'una manera especial que es defineix quan l'Església ha perdut una part molt important de l'Església amb les reformes protestant, calvinista, presbiteriana, etc.
Uh-huh. Perquè les altres grans religions no uh-huh. tenen aquesta figura, aquesta infal·libilitat.
No. De fet, un dels elements característics del cristianisme, en aquest cas en la seva vessant catòlica, és el fort centralisme de l'estructura religiosa i eclesial. No hi ha altres esglésies molt estructurades i amb certs lideratges, però no n'hi ha cap de tan gran que tingui aquest... que encara es regeixi, podríem dir, per un cert absolutisme confessional. Pel canvi, a la fi, diguem, l'Església, des d'un punt de vista de govern, encara que després del Concili Vaticà II hi ha elements de participació, doncs podríem dir que és com una monarquia absoluta, no, encara?
No, jo crec que ho podem dir. I al final, també dic una cosa, és una monarquia absoluta molt curiosa, perquè sí que és cert que la paraula del papa és molt escoltada, etcètera, etcètera, però després tothom té com moltíssima llibertat per interpretar-la, per portar-la a terme.
Sí.
És a dir, no hi ha un dir, bueno, tu t'estàs sortint de la línia, doncs fora. Ha de ser una cosa molt exagerada
Exacte.
I molt bèstia. Però normalment, cada interpretació que pugues fer, bueno, té un passe. Escolta, l'obra també conté la relació completa dels papes amb la durada del seu pontificat i un índex històric des de Pere fins a Francesc. Podem comptar un total de 266 papes, aquesta és la xifra, i el tron de Sant Pere està envoltant i cobert d'anècdotes i curiositats interessants que semblen anar lligades al càrrec, Clar, hi ha moltes vessants,
Exacte.
Molts matisos i sempre passen moltes coses. Si et sembla bé, voldria demanar-te algunes preguntes que a veure què t'inspira, vale? Per què canvien de nom els papes, per exemple?
Això és un símbol molt, molt poderós per l'Església, sobretot a partir del segle XI, perquè el que es vol quan és elegit un nou pontífex, un nou bisbe de Roma, de la mateixa manera que els monjos, per exemple, que professaven o professen en un monestir, canvien el seu nom, diguem, civil...
Simbolitza una mica... La nova persona.
La nova vida. S'ha convertit en un nou Pere. Ningú fins ara ha utilitzat el propi nom de Pere, no hi ha un Pere II, però és simbolitzar aquesta nova vida com a nou Pere.
Però podrien triar-lo, no?
Podrien triar-lo, perfectament. Ningú ha volgut... Hi ha un cert respecte... Hi ha algunes... també profecies que diuen que no és gaire recomanable de ser Pere II.
Ah, sí? Hi ha profecies?
Sí, sempre s'ha dit que pot ser un nom una mica maleït pel fet de que qui gosi, diguem, ser entronitzat com a Pere, té la gosadia d'equiparar-se al primer dels bisbes de Roma. Per
ja,
tant,
és una mica agosarat.
És un molt agosarat.
Sí, sí. Espera que... aquesta m'agrada molt, aquesta dada. Només 266 papes, però n'hi ha un que ho ha estat tres vegades. Benet, o sigui... En teoria de la història de la humanitat, només 266 persones han arribat a ser papa, però un
sí.
per triplicat,
però,
estric de papats.
En realitat han estat 264 papes que han estat papes 266 vegades.
Ah,
dir-ho així.
Vale.
Perquè aquest Benet IX
que va fer un half-trick.
Va fer un 65 i 66, podríem dir. Aquest és un papa molt interessant, del segle XI. Va arribar a pontífex de Roma quan era un adolescent. Era una època que hi havia unes lluites nobiliàries molt fortes per triar el papa. Era el papa jove, era un papa adolescent amb poca vocació, s'ha de dir, ja no només de ser papa, sinó vocació sacerdotal. I quan es va cansar d'exercir de bisbe de Roma, això ho diuen les fonts, va vendre el càrrec. En aquella època el sistema del conclave no estava molt ben definit encara, això encara falten uns 100-150 anys, i després va tenir, al cap d'un temps d'haver renunciat al papat, una pretensió de tornar-hi, va haver un enfrontament militar a Roma, torna al poder papal i el fan fora, els propis romans, i torna a reconquerir una tercera vegada el tron de Sant Pere.
La pregunta és, com, que en els temps que corren, com encara no s'ha fet una sèrie?
Ah, doncs sí, seria molt interessant.
Jo crec que has d'anar venent els royalties, perquè aquí
tenim... I fer un guió.
Sabries dir-me quants papes han renunciat al llarg de la història?
Ai, així de memòria no, però sí que és veritat que molts més dels que ens pensem. Bé, sí. Renunciar voluntàriament, de fet, només tenim el cas de Celestí V. Pietro del Murrone és un papa del segle XIII, que era un ermità que, bé, quan el van elegir va dir jo això és un càrrec massa gran per mi, renuncio. Uh-huh. Ara bé, a part de Celestí V, hi ha diversos papes que els forcen a abdicar, especialment durant el cisma d'Occident, que és un moment de gran crisi en l'Església en el que simultàniament fins a dos i tres papes reivindiquen per a si mateix el tron de Sant Pere. Uh-huh. Estaríem parlant potser d'una dotzena de pontífex, aquests forçats, podríem dir, a dimitir, en aquest cas. A part de Benet XVI, lògicament, que és una renúncia voluntària l'any 2013.
Clar, és que Benet XVI... A mi em crida l'atenció el cas de Benet XVI, això ja és que cadascú sabrà, no? Però veníem del papa Joan Pau, que va aguantar... Bueno, quan personalment ja gairebé no podia exercir, però ell va aguantar en el càrrec de manera, bueno, molt, molt, molt forta.
Exacte.
I Benet XVI, de sobte, que encara viu, que han passat molts anys, va dir, no, jo ja no estic... Fixa't tu quina mirada tan diferent, no?
De fet, diguem, l'acció i el gest de Benet XVI té un element de modernitat o d'innovació molt important, perquè ens havíem de remuntar, efectivament, al segle XIII per l'última renúncia voluntària, amb la que això, en el papat contemporani, pues és absolutament innovador.
Mira, se'm quedaran moltíssimes preguntes en el tinter. Jo, em sap greu per mi i pels oients, perquè crec que és superinteressant el que ens... Però m'agradaria preguntar-te sobre les ombres del final de Joan Pau I. Uh-huh. Albino Luciani, Joan Pau I, va ocupar el tro papal durant 33 dies, exacte, els seus 65 anys, i va ser trobat sense vida. Uh-huh. Inquietante.
Hi ha hagut molts pontífexs al llarg, o alguns pontífexs al llarg de la història, que han mort al cap de poc de ser elegit. No havia passat en època contemporània, i a més hi ha un element molt important, que és que per tradició els bisbes de Roma, quan moren, no se'ls practica l'autòpsia. I això va fer que la premsa, o certa premsa, doncs, comencés una certa especulació, sobretot també perquè sembla que Joan Pau I, el mes i poc que va estar de pontífex, doncs, es va veure molt afeixugat per la dimensió de la missió que havia rebut. És una decisió molt complexa de governar, bueno, ja en aquell moment, l'any 78, no?
Sí.
I bé, d'aquí va néixer tota una especulació i una rumorologia entorn de per què va morir. No? En aquest cas.
I per rematar la conversa, jo t'he escoltat dir, t'he llegit més bé, que l'Església és a les portes d'un gran cisma. Aquest és el teu vaticini?
Bé, bueno, més que un vaticini és...
L'anàlisi
és una certa anàlisi, perquè, o sigui, l'Església, per les circumstàncies d'evolució social i de secularització, s'ha empetitit molt, i les forces divisives ara són molt més grans, en una Església molt més empetitida, amb la qual cosa, davant d'un moment molt complex, especialment forces divisives amb poder, perquè no és un cisma dels fidels, pot ser-ho, de les sensibilitats enfrontades, és un cisma, podria ser, de, diguem, de persones amb influència, de membres de la cúria. Jo crec que aquest és un risc molt gran, de fet, és el difícil equilibri amb el que ha de governar francès, sempre amb aquell espantall del cisma que de moment no s'ha produït, però és un risc, jo crec.
Per cert, parlant de renúncies, ara s'està dient, ell ho ha desmentit, no? Que podria també haver una renúncia del papa francès. Si passés això, com a ultra curiositat, podrien trobar tres papes vius.
Això no passava des del cisma d'Occident.
Ah, però ha passat ja, eh?
Sí, el que passa que en aquell moment eren tres papes que entre ells no es consideraven si legítims com a papes.
Ah, vale.
I en aquest cas també...
Jo sóc l'únic, eh? No, tu, i cadascú pensava això de l'altre.
Exacte.
És que quines històries. I finalment sí que volia demanar-te, perquè un tema que ens toca a prop. El llibre també presenta la influència històrica dels papes als territoris de Catalunya,
exacte,
València i les Balears. Com ha condicionat aquesta influència, no?, una mica a la cultura i l'espiritualitat dels catalans?
No tant potser amb l'espiritualitat, però sí amb una tradició, el que s'anomena molt el romanisme, és a dir, l'Europa catòlica en el seu conjunt doncs, ho havia estat de catòlica, però Catalunya era un dels països que se sentia més fortament vinculat amb el papa de Roma. Hi ha alguns moments a la història de Catalunya, per exemple, que el propi Principat de Catalunya, com a regne, com a estat, podríem dir, és feudatari del papa. És a dir, que els delmes que es cobraven en aquell moment són enviats directament a Roma. Sí, perquè per situacions de la política del moment, doncs el papa havia aconseguit imposar-se una mica el poder del rei, especialment de Pere II, el catòlic, el pare de Jaume I. Per tant, històricament hi ha hagut un gran romanisme. Hi ha un element que ho simbolitza molt, que és que quan acaba el Concili de Trento, al segle XVI, la primera església metropolitana que fa l'acte d'acceptació dels decrets conciliars és la Tarraconense, de totes les esglésies catòliques del món. Curiós. Perquè volia ser com la primera, no? Diguem, de demostrar aquest romanisme i aquesta forta unió, que no sempre ha estat tal, aquesta forta comunió amb Roma.
Diego Sola, aquest huracà d'història que ens ha visitat en aquest estudi, és doctor en història, evidentment, història moderna, amb premi extraordinari per la Universitat de Barcelona, també és professor i també director del màster en història i identitats a la Mediterrània Occidental. Ara ha publicat aquest llibre en l'editorial Fragmenta, que ens ha presentat de manera meravellosa. De veritat que estic molt pagat de la teva visita, Diego.
Gràcies.
Històries dels papes, una història apassionant que ens ha presentat aquí al Camins. Mil gràcies.
A vosaltres.
Molts anys, molta sort amb aquest llibre, amb aquest recorregut.
Moltes
i amb
gràcies.
Aquesta passió que transmet, i amb aquestes dades, perquè tinc la impressió que t'hagués demanat per cada papa i m'haguessis tret aquí...
Són 260 i escaig,
ja ho sé, però és que m'anaves traient l'alineació espectacular. Diego, mil gràcies, de veritat.
Moltes gràcies, Rafa.
Camins, edició cap de setmana. La Macedònia enllaunada. Filant prim.
5 minuts i arribarem a 9:15. Avui anem amb tota la calma del món i li diem bona vesprada a Carla Buigas, que ja és en aquest estudi. Jaqueteta posada.
Perquè fa molt fred, no m'estranya que estiguis així refredador.
És culpa de Ferran. Abans ho hem esclarit, perquè Ferran l'altre dia em va pujar la temperatura a un nivell estratosfèric i, clar, vaig suar molt i vaig sortir al carrer i així estic... Soc un màrtir de l'equip del programa, que
són
meravellosos.
O sigui, que aquest estudi tingui la temperatura d'un iglú, no...
Ara sí, ara és culpa meva.
Ah, vale.
Directament és culpa meva.
Però no afecta el refredat ni res.
Tu com estàs? Que també vas una mica renqueant.
Bé, sí, estic també una mica, però ja recuperada.
Vale, escolta, abans que entrem en matèria, tranquil·la, que avui tenim molt de temps per endavant, tinc un parell de comentaris per tu.
A veure...
Ho dius amb molt escepticisme, però no, són macos. Primer que res... Se m'ha dit, jo no estava present, però se m'ha dit que hi ha hagut una forta i llarga discussió amb Diana Silva, bona tarda a les 6, a la redacció sobre si és convenient o no que hi hagi taurons a la Barceloneta. Per tant, crec que és el tema del moment. Crec que s'ha de donar veu a aquest debat.
Això donaria per un Filant Prim especial debat.
No te'l farà el Pol Marçà, aquest debat. Pol Marçà només parla d'economia i de la pandèmia. No, el debat que està al carrer és... Taurons sí o no a la Barceloneta, eh?
La qüestió era que... I la conclusió que ha arribat a la nostra discussió és que els taurons no són animals perillosos perquè no van a fer mal a les persones, però sí que si hi hagués taurons a la costa catalana podrien provocar una mica de perillositat en el sentit de que no es trobarien en el seu hàbitat natural i el fet de trobar-se persones podria fer que les persones sortissin ferides. Per tant... Diem no als taurons a la costa catalana, però diem sí als taurons i a la Diana.
Perquè a veure, per situar-nos, tu estaves en contra dels taurons?
Jo deia que els taurons són perillosos.
Són perillosos. I Diana Silva...
Diu que no.
Editora del Punt i Seguit, una persona de solvència contrastadíssima, de moltíssima credibilitat, deia que no, que a favor no, dels taurons a la platja de la Barceloneta.
Però si Diana diu que els taurons no són perillosos, no són perillosos.
Sí, digui el que digui Diana, estem a favor, sempre?
Sí, sí.
Jo no.
Jo l'he revocat tot això, però ara ja el debat ha conclòs en això. No són animals perillosos, però poden arribar a ser perillosos si es troben fora del seu hàbitat natural.
No ho farem, però hagués estat meravellós que Diana Silva, que s'està observant des de la peixera, hagués sentat aquí, haguessis reproduït la virulència com que se m'ha explicat, perquè se m'ha dit que inclús Ignasi, que està a l'altra punta de la redacció...
Ignasi ha vingut per,
ha fet una
per dir la seva opinió i ha dit que ell... Potser sí que es banyaria amb taurons.
Què?
Que sí que es banyaria amb taurons.
Ell es banyaria amb taurons, no?
Això és el que ha dit Ignasi.
Ignasi mirant entre tiburones, no? És una mica... La redacció és meravellosa. La redacció d'aquesta casa és el passeig histèric, el passeig histèric que ens deia l'invitat anterior. Bueno, escolta, això per un costat. I després, se m'ha dit que ha tornat un cedit al Barça avui, un jugador,
sí,
que estava cedit.
Sí, sí, sí.
Però que al punt, sí, seguit ha hagut una mena de blanc.
Sí, he tingut un blanc mental.
Però és, podem solucionar-lo ara mateix. Trincao.
És Trincao, estava cedit, ha estat cedit al Wolverhampton anglès.
Bravo.
El que passa que jo tenia al cap un altre jugador i ja sabia que no era aquest. No ho tenia escrit.
Tu haguessis dit robau?
No ho tenia escrit. Ha hagut un blanc, les meves neurones no han connectat i aleshores, doncs, sí, s'ha notat, però...
Perquè ja... de robau o mangao a Trincao, vale, però de Rafinha a Trincao...
Ja, no havia dit amb quin pensava jo, no...
Bueno, aquesta és la meravella de la ràdio en directe, que pot passar qualsevol cosa.
El pitjor és que tenia el guió escrit i que jo no m'he escrit el nom, o sigui, ha sigut culpa meva absolutament. Sí, sí.
No, home, no.
Hi ha hagut aquest blanc, mira.
És culpa de les circumstàncies.
Ha estat divertit.
Clar que sí. Bueno, a veure, vens també amb vocació esportiva, lo qual t'agraeixo molt.
Sí, avui vinc a fer una mica d'honor al programa social religiós amb vocació esportiva, que parlem moltes vegades, i ho vinc a fer perquè no se'ns oblidi.
No.
Aleshores, què és el que filarem prim? Doncs aquesta setmana, dimecres, concretament, recordem que arrenca l'Eurocopa femenina.
Hombre,
que es disputa a Anglaterra.
Sí.
Una competició on hi participa la selecció espanyola femenina.
El Barça, bàsicament.
Que amb gran part de la plantilla blaugrana,
sí,
i que sí que no juguen el dimecres, sinó que el primer partit el juguen divendres contra Finlàndia. Aleshores, per això avui farem com una guia pràctica,
vale.
Per poder seguir aquesta Eurocopa, sabent tot el que s'ha de saber de la selecció femenina absoluta.
Estic molt a favor perquè jo tinc mono de futbol.
És que mira, ara...
Ho passo malament.
Clar, el Mundial, ara hauria de ser el Mundial, però com és el mes de novembre, però... Exacte. Per això, perquè hem de tenir aquest món, o sigui, ara ve l'Eurocopa, que també és una competició molt, molt interessant. Aleshores,
sí,
jo sé que el i la fan del futbol acostuma a ser molt exacte i precís, sap cada un dels noms dels jugadors que van marcar en els partits importants de l'any 1964,
bueno.
Quin porter van fer fora d'algun equip per no jugar, algun porter que no havia jugat el van fer fora, i el fan del futbol sap com es diu aquest porter i el dia que va néixer, i també saben qui repartia les crispetes a l'estadi quan Iniesta marcava el gol contra Holanda que els donava al Mundial de Sud-àfrica del 2010. Aleshores,
sí.
Amb els equips femenins no passa el mateix.
No.
I ell, recordem, no és culpa de ningú en concret, és com que en molts altres aspectes les dones, el futbol, han estat durant molt de temps invisibilitzades.
Mm-hmm.
Aleshores, és normal que no tinguem tant de coneixement.
És
I ara ho veurem bé, i també com s'ha tractat la selecció espanyola, perquè la selecció espanyola femenina absoluta és creada de manera oficial l'any 1983, tot i que ja existia des del 1971. Això són 12 anys abans de que es fes l'oficialitat.
Ah, però era com amateur.
Sí, aleshores... Bueno, llavors, el 1971, el futbol femení no estava reconegut ni per la Federació Espanyola ni per la FIFA. Aleshores, jo crec que també és important recordar que la selecció masculina existeix des del 1920.
Vale,
o sigui, estem parlant de que la selecció masculina el 1920 ja estava reconeguda, el 1971, ara veurem com comencen a néixer aquests equips formats per dones, però fins al 1983 no va ser reconegut.
60 anys després, 60 anys després, sí, sí.
Doncs, aleshores, tot i no està reconegut, no la selecció, sinó el futbol femení en general, el 1970, hi havia equips clandestins que, de fet, havien acollit fins a 8.000 espectadors als camps.
Home, però si això és clandestí, això canta molt, no?
Però no eren oficials ni res.
Clandestins de 8.000 persones, molt bé.
Un d'aquests equips era el Mercacrèdit, que posteriorment es va dir Olímpic de Villaverde, i aquest equip és important perquè estava dirigit per un home que es deia Rafael Muga.
Bona gent.
Que és, doncs sí, perquè és qui es coneix com l'impulsor del futbol femení, ja que era aquest equip el que omplia aquests estadis d'aquests equips que no, la gent no els coneixia.
Ho celebrem.
Aleshores, arran d'aquest èxit d'aquests equips clandestins, es crea la primera selecció femenina de futbol. es crea l'equip, però no és reconegut oficialment. Una selecció abanderada, sobretot per una dona que es diu Conchi Sánchez, que és una de les millors futbolistes d'aquesta època, que va arribar a jugar fins a la Lliga Italiana i també a Anglaterra, i que va aconseguir fins a 600 gols a la seva carrera.
Déu-n'hi-do.
Vull dir, són números...
La Conchi, eh?
Són, la Conchi, números bastant notables, però no coneixem res d'ella perquè és doncs perquè... aquí estic jo perquè la coneguem.
Doncs m'agrada molt aquesta reivindicació de Conchi Sánchez, eh? Seria una mica el Hugo Sánchez de... Però no, és Conchi Sánchez, deixa'm, que no cal fer cap paral·lelisme amb el futbol masculí.
Exacte.
Té entitat pròpia.
Exacte.
Jo mateix m'autocensuro a mi mateix. Vinga, endavant.
Doncs ara estem al 1971, que va ser quan es va jugar el primer partit d'aquesta selecció,
sí. Qui
va ser contra Portugal. I el resultat va ser un empat a 3.
Trepidant.
Però cal destacar també que és una selecció espanyola molt jove, en què les jugadores més veteranes tenien 14 anys.
Tenien 14 anys?
Les jugadores tenien 14 anys.
Les veteranes, eh?
Sí.
O sigui, les més joves igual tenien 6 anys o...
Clar, no, tampoc crec
tampoc
que jo,
tant,
però...
Tant,
clar, no hi havia... recorregut, era l'equip que hi havia.
Era incipient, eh?
Les dones que volien jugar a futbol, doncs, sí. Formaven part d'aquesta primera selecció.
Molt bé.
I també una selecció que jugava sense l'escut, a la samarreta, perquè, clar, la federació no la reconeixia.
Uh-huh.
Llavors, l'any 71 també és important perquè la UEFA demana als seus membres la creació i el patrocini del futbol femení.
Bé.
I aleshores es disputa el Mundial de Mèxic, tot i que, com la FIFA encara no reconeix com a competició seva, no és oficial. O sigui, és un mundial, però no és oficial.
És que estem en un temps en què succeeixen moltes coses, però cap està reconeguda oficialment per FIFA, per la Federació Espanyola de Futbol, etc. És tot clandestí. Tu has dit la paraula, és clandestí.
Clar, i aleshores, en aquest cas, Espanya, com aquí, la seva selecció es reconeix encara menys, no participa en aquest Mundial de Mèxic del 1971, però hi juga partits amistosos. I aleshores, el 1983 és quan arriba l'oficialitat del futbol femení.
Sí.
I aleshores es comença a consolidar el futbol femení a les grans competicions, i el 1987 la selecció espanyola juga la seva primera Eurocopa. És la segona edició. O sigui, és la segona edició de l'Eurocopa, però és la primera que
participa a Espanya.
Sí, sí. Però entre cometes, perquè és eliminada la fase classificatòria.
Bueno, sí. Però és igual, participa... No arriba a la fase final.
No arriba a la fase final.
No arriba a la fase final, però sí que participa en les eliminatòries.
I aquesta primera Eurocopa, si el divendres, quan estigueu veient el partit de la selecció femenina espanyola, voleu tirar-vos la de Sabiondos, doncs aquesta primera Eurocopa va ser l'any 1987 i va jugar a Noruega. I aleshores... És a l'Eurocopa del 1997, que també es disputa a Noruega i Suècia, que Espanya es classifica per primera vegada per la fase final.
Sí, sí.
I, de fet, és el millor resultat que ha obtingut la selecció femenina en la seva història en una Eurocopa, i, de fet, en general, i perquè van arribar a la semifinal i allà van ser eliminades contra Itàlia perquè van perdre per 2-1.
Segurament en un partit marruller i defensant moltíssim Itàlia, que és la marca de la casa italiana.
De fet, Itàlia és una de les seleccions més fortes també en el femení.
Molt bé.
Llavors, després d'aquesta Eurocopa, Espanya participarà en dos més. La del 2013, que cal destacar el rècord de la competició, que el va aconseguir la jugadora espanyola Maria Paz Viles, que va ser la primera jugadora que marcava en una Eurocopa 7 gols en un mateix partit. I també un altre rècord es va batre, que Espanya va acabar amb el rècord de la selecció alemanya, que ningú els hi treia un punt des del 1999. O sigui, feia 14 anys que Alemanya guanyava tots els partits. En aquest partit, a la fase de grups, van empatar 2. Aleshores, doncs, els hi van com robar un punt.
Bueno,
llavors... Al final van passar aquesta fase final, però van perdre els quarts de final contra la Noruega.
Bueno, però ja tenim aquesta primera fita, eh? Empatar contra els alemanys que portaven, bueno, a veure, des del 99, 5 anys sense perdre un punt, eh? O sigui, una barbaritat. Més coses sobre la història de l'Eurocopa femenina?
Doncs sí, mira, van jugar la del 2017, que va ser celebrada als Països Baixos, que van quedar primeres de grup, però van caure contra la selecció austríaca també als quarts de final. A tot això, les altres Eurocopes que s'havien disputat, no les he apuntat, però sí que hi havien participat, però havien perdut.
Caigut en la fase de grups.
Sí, a la fase de grups.
No havien arribat encara les eliminatòries, vuitens, semifinals...
Aleshores, sí, tenim com que han disputat, bueno, la primera, que és la que també queden eliminades a la fase prèvia, que és la primera que juga Espanya, que participa, que és la del 1987, i llavors després va ser el 2013...
Sí.
Que van arribar aquests quarts de final i després la del 2017, que també van arribar als quarts de final. I això són les Eurocopes, que és la competició que arrenca aquest dimecres a Anglaterra, amb el partit d'Anglaterra-Àustria, i també a Espanya ha participat a Mundials, i que recordem que l'any que ve hi ha el Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda, i els Mundials, el primer que va ser reconegut per la FIFA es va jugar a la Xina el 1991.
Sí.
Vull dir que també és una mica més tard.
És molt jove, és molt jove. Moltíssim, moltíssim més jove que el Mundial masculí, evidentment, sí, sí.
Doncs Espanya no en disputaria cap fins al 2015 a Canadà.
Sí.
Perquè els altres no havien passat a... No s'havien classificat.
No s'havien classificat per a fase final.
Aleshores, el millor resultat que han tingut les espanyoles al Mundial és que el 2019 van arribar als vuitens de final. I aleshores, per anar acabant, la selecció actual arriba a l'Eurocopa d'enguany, podem dir preparada, perquè ara hi ha més recorregut, no és la primera selecció que veiem.
Hi ha més experiència,
s'han rodat. De fet, els equips de la selecció sub-19, sub-21, han obtingut resultats molt bons, han guanyat molts campionats, aleshores les jugadores estan més preparades.
Podríem dir que és favorita Espanya per aquest Mundial, Carles?
Clar, aquí està l'altre. Podríem dir-ho, no ho sé, hi ha... les altres seleccions també n'hi ha de molt bones. N'hi ha que tenen més recorregut que Espanya.
França, per exemple, em sembla que França és molt potent.
França són molt bones. Finlàndia, per exemple, que juguen també ara el primer partit, també.
Però bueno, tenim aquesta experiència, sobretot basada en el Barça femení, que ha tingut grans èxits darrerament, que ha tingut no només el Barça femení, tot el futbol femení en general ha experimentat un creixement que és clau i que, de cara a l'èxit internacional, pot ser també decisiu en aquesta fase final. La seguirem, no, Carla?
Sí, tant. Ara recordem el grup que tenen ara per començar, són Finlàndia, Dinamarca i Alemanya, i sí, ho seguirem ben a prop. I dius, són favorites? Sí, bueno... Aitana Bonmatí deia l'altre dia en una entrevista a la Resistència que no ens flipéssim, que estan en bona forma, però que és potser una mica agosarat parlar de favorites, però que, bueno, s'ha de creure. I
L'equip està apuntant...
L'últim partit amistós que van jugar van empatar a 1 contra Itàlia.
L'equip des de la peixera m'està apuntant que tal vegada tenim un punt una mica feble, que és la banqueta. L'entrenador no és massa allò fiable.
Qui ho diu, això? Bueno, no ho sé,
l'equip,
no ho conec.
L'equip que està a la retaguardia. No ho sé, jo tampoc ho sé, ho investigarem i informarem puntualment en aquesta
contra
casa.
Contra Austràlia van quedar 7-0 guanyant i contra Itàlia van empatar 1. Hi ha com...
Clar,
les dues...
No hi ha terme mig,
ets molt bona o patiràs.
Són
llavors ho haurem de veure.
Ho haurem de veure, ho seguirem i ens treurem el mono de l'ansia de futbol que tenim en aquest programa i en general a la vida. Carla Buigas, defensora dels taurons i defensora de l'esport femení. Moltes gràcies.
A tu, sempre.
Estàs escoltant els millors moments de la setmana a Camins.
A punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el The Very Best of Camins d'aquesta setmana, amb la columna vertebral del programa Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, Maria José Mendoza, sempre a les regnes de les xarxes socials, i Paula Moreno i Manel López. A les vies de so i al muntatge musical, recordeu que ara de seguida arriba el Pol Marçà amb el propòsit d'aquesta entrevista en profunditat. I nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, la banda de Camins, tornarem a dir-vos bona vesprada al punt de les 8 hores de dilluns, cap a les 8:05 o 8:06, depèn de diversos factors. Això vol dir que ho tornarem a fer. Cuideu-vos, bona nit!
Quan acaba el dia, comencen els Camins.